El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 17 minuts, escolten la tertúlia del Gall del Monestir a la sintonia del 91.5 de la FM, a cuat.cat, avui en companyia del Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si heu mirat el termòmetre aquest matí quan ens heu llevat, però déu-n'hi-do, eh?
Fresqueta, no cal termòmetre.
Crec que a primera hora, així cap a les 7 o així, eren 2 graus, 3 graus.
Sí.
Només faltava una mica de pluja i ja començava a nevar aquí.
Exacte. Hem passat de clima tropical a cotxes glaçats.
Exacte.
Doncs serà aquesta setmana una mica així.
Em sembla que fa la despedida de l'hivern ja, perquè
sí,
estem a Sant Madia.
Hi ha aquí una història al migdia que agafa com una... unes pujades de temperatura, una calor, que dius,
cert,
però això
cert.
No és normal. Ja veurem l'any que ve, ja veurem com acaba tot el tema dels arbres, que acaben una mica bojos, no saben ben quina estació.
Vaja.
I nosaltres tampoc. Ahir teníem ple municipal d'aquells arcs, fins a les 12 de la nit, fins a la mitjanit gairebé, en què es van debatre un munt d'emocions... Ja entrarem a discutir un dia també el tema de la durada, que sempre, sobretot amb els exregidors, sempre hi ha opinió i coses a dir, però el cas és que amb 7 formacions també és habitual que els debats s'allarguin, i això és inevitable. Una de les propostes que ahir van donar llum verda, vistiplau, per unanimitat, va ser la taula de mobilitat, que dotarà d'un marc de participació ciutadana al Pla de Mobilitat Urbana, el PMU, aprovat el maig del 2014, i que aquest instrument, amb els partits polítics, els cossos de seguretat, la societat civil, les AMPA i els operadors, podran fer un seguiment exhaustiu de l'execució d'aquest pla que recull les actuacions a fer Sant Cugat fins al 2024, amb 27 milions d'euros d'inversió per a aquestes millores. Un tema, el tema de la mobilitat, sempre clau, sempre ho diem. Per exemple, a l'audiència pública tenim alguna queixa relacionada ja sigui amb les bicicletes, amb el sentit dels carrers, amb aquestes històries, i jo crec que d'aquesta manera, amb una taula participada, no, es dona una mica resposta sempre, doncs, no sé si és el trending topic dels temes, però sí un dels rellevants, no, entre la ciutadania.
Sí, i a més, bueno, en l'informe de valoració de la ciutat, doncs, també és recurrent, no, els problemes d'aparcament i de mobilitat. Són difícils de solucionar de la manera com s'ha construït la ciutat. Jo sempre he opinat que ha mancat fer grans pàrquings de superfície, doncs, en el moment que la ciutat creixia, per exemple, cap a Collfabà, etcètera. Allò que es va fer a l'Anònima, aquell petit solar de l'Anònima,
sí,
per situar-ho al principi de l'Avinguda Cerdanyola, doncs s'hauria d'haver fet en altres punts de la ciutat i amb dimensions més grans. Això, per exemple, a Girona. Girona és una ciutat, doncs, que entre la Devesa i el riu Unyà i el Ter té uns grans pàrquings de superfície, deixes el cotxe allà.
Exacte.
I entres a peu en el nucli antic de Girona, no? Doncs això, a Sant Cugat no ho hem fet. Ho hem descarregat tot a la xarxa d'aparcaments soterrats, per tant, de pagament, i ara, doncs, crec que això serà un problema difícil de solucionar, no? Això pel que fa a l'aparcament. Pel que fa a la mobilitat, segurament també el que ens cal és una mica d'educació diària a tots plegats, en el sentit de que no tenim una ciutat d'unes dimensions molt, molt, molt apamables. O sigui, al final, a Barcelona, a vegades per anar d'una estació de metro fins a un lloc camines molt més que el que pots trigar a creuar tot Sant Cugat, parlo de nucli, eh?
Uh-huh.
Per tant, el que ens hem d'acostumar és a deixar el cotxe i a fer molts dels viatges que fem pel centre a peu. Ara, sí que és cert que ens manquen aquests espais, aquests punts d'aparcament, no sé si dir-los massius, però importants, doncs, per realment venir quan vens de fora o quan vens dels districtes a deixar el cotxe i accedir al nucli antic, doncs, a peu. Jo crec que aquest és, per mi, el gran dèficit del creixement de Sant Cugat, és no haver previst aquests aparcaments i diguéssim, que posar tots els ous a la cistella dels soterrats de pagament.
Jo crec que és un model d'inèrcia general també a Catalunya, perquè sí, alguna vegada ho hem explicat aquí. Per exemple, al Regne Unit sí que s'acostuma a haver-hi allò del park and ride, d'aparcar els cotxes als afores de la ciutat i a peu o amb transport públic a tensar-se fins al centre de la ciutat. Però aquí, aquest model, a excepció d'algun exemple puntual, no acostuma a passar. L'exemple més clar és Barcelona, que el tenim a tocar, i anar en cotxe acabes pagant sí o sí, sobretot en alguns moments del dia, sempre a l'aparcament. Ens falta consciència, potser, general, d'això.
Jo crec que sí. Hi ha excepcions que em venen al cap ara, i sobretot han estat, i això és el que ens demostra que això funcionaria a la mar de bé, és en poblacions molt petites, on els carrers, poblacions petites, que igual són de 100, 150 habitants, totes quan hi vas, tens un aparcament alternatiu. Posa, i mira, ara em ve al cap avui, em sembla que és, que ja té un parc immens, i llavors entres tu a peu. Vull dir, ja hi ha llocs que ho han detectat. El que passa que, esclar, aquí sempre hem apostat pel soterrament dels pàrquings perquè dona la sensació de que, mira, els amaguem, els cotxes, no? Però és que no és qüestió d'amagar, és que existeixen. Vull dir, si són de...
I que no volem hipotecar terrenys per fer aparcament de superfície. O sigui, és que ara, no sé, recordo, per exemple, a Logroño, també, entre el riu i la ciutat hi ha un gran aparcament de superfície.
Exacte.
Deixes el cotxe allà, entres a peu. Vaja, això és el que no hem previst en moltes de les nostres ciutats.
Exacte.
No?
Sí, un altre tema de la mobilitat són les bicicletes. Malauradament, també ha estat notícia aquests dies, i s'ha visibilitzat molt amb el traspàs de la Muriel Casals, precisament per aquest accident de bicicleta, i que just també ahir també sortia el tema de l'audiència pública al ple. Caldrà al final una regulació seriosa, no només per el conflicte que sembla el més evident, que és passejar per el centre vianantitzat i que creuen les bicicletes a més o menys velocitat, sempre crea algun conflicte, però és veritat que molts ciclistes també es queixen de la poca cura que tenen alguns vianants pels carrils bici, que precisament que no acostumen a ser freqüents a tots els passos de la ciutat, i a sobre doncs també s'ocupen, jo crec que també amb una falta de cura i de consciència de que per allà han de passar uns tipus de vehicles molt concrets.
Jo crec que en els carrils bici acabarem posant els passos de cebra. Sí, mira, just ara se'm ve al cap, just davant de la plaça de l'Ajuntament, davant del mateix de l'Ajuntament, sí, has de creuar des de, diguem-ho així, del Mercadona cap a la plaça de la Vila, i justament està el carril just passant en un pas de zebra. Pues, mira, acabem de fer el pas de zebra i almenys que els ciclistes també sàpiguin per on més o menys els hi poden sortir, perquè és que és molt complicat. Jo en allà quasi un dia se m'emporta. Jo anava despistat amb la consciència de que anava per un pas de peatons i vaig tirar cap endins i jo ja estava tranquil, ja estava a la plaça. Home, el ciclista evidentment que no s'ho esperava, el que jo vaig fer, però si a la millor hagués tingut un pas de zebra en el seu carril, igual haguera frenat una mica. I anècdotes, mira, la que em va impactar és, vam estar en un viatge d'estiu a Berlín, i és que els timbraços que jo em vaig emportar en aquella ciutat és que jo no tenia consciència de que tenien carrils com aquí. Vull dir, no ho sé, em passaven unes coses, em fotien unes bronques perquè em fotia al mig sense donar-me en compte, però és que no hi havia res.
És que tu jugaves amb foc en territori alemany.
Hosti, nen, allò era una bogeria, era més perillós els bicis que no pas els cotxes per mi,
No,
clar.
Perquè allà és el que dèiem, que hi ha una consciència, jo crec que col·lectiva en aquest sentit. Hi ha altres models que alguna vegada també hem comentat. Aquí s'ha apostat molt pel model segregat de tenir els carrils bici diferenciats, i hi ha d'altres models que diuen que tenen una mica més d'èxit, però cal molta educació, que són els agregats amb els que circulen cotxes en bicicletes pels mateixos...
Pues a Berlín el tenen segregat,
per exemple.
Estan segregats a Berlín,
sí,
eh?
Sí, sí, però clar,
les bronques les emportava damunt de les aceres.
Doncs això és el tema de mobilitat, aquest pla de mobilitat urbana, com dèiem, fins al 2024 tindrà aquest desplegament, i el que és més interessant, diguéssim, amb la participació de les AMPA, de la societat civil, dels partits polítics, de tots els agents que puguin intervenir per fer d'aquesta ciutat, jo crec que en un moment un exemple de civisme i de corresponsabilitat.
Jo crec que és una bona cosa que ja existeixi la taula, perquè la gent que al final són els usuaris, de vegades fan propostes que són
més que acceptables. I essencials.
I essencials.
Perquè la gent potser ho desconeix, però, per exemple, amb el tema de la taula de mobilitat reduïda, sí, moltes de les coses que s'han aconseguit a l'Ajuntament, ja siguin edificis públics, sí, inclús en comerços privats, ha estat gràcies a aquesta taula. Uh-huh. Nosaltres, quan vam fer aquí, per exemple, les obres, doncs van venir precisament d'aquesta taula a comprovar si, per exemple, la rampa o l'accés als estudis estava adaptat.
Estava bé.
I vam haver de ratificar la rampa, sí, d'entrada.
Sí. No, no només, no només adaptat, sinó que la participació del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda ha fet anar més enllà del codi d'accessibilitat o del que marqui la llei, no?
Exactament.
Hi ha qüestions pràctiques que
el dia
que
a dia
no recollides en la normativa, però que la seva experiència, doncs, et diu que millor, doncs, que no ho sé, una pica de rentamans estigui d'una manera i no d'una altra, o això que dèiem, no? Com s'obren les portes, etc. Més enllà de les amplades o dels perfils de rampa, etc., que ja no marca la llei, sinó la pràctica del dia a dia, perquè és positiu. Del pla de mobilitat, destacar que hi ha un pressupost,
sí,
que això no passa sempre.
Exacte.
Per tant, són aquests 27 milions d'euros.
Més que res, està molt bé, doncs, poder fer un seguiment de l'execució de les diferents obres o de les intervencions que s'hauran de fer en els carrers de la ciutat, però al final el que hem de controlar és que s'executi, que el pressupost sigui el que ha de ser any rere any, no?, en el seu pressupost d'inversions, i que el que diem, que s'executi, que no ens passi com a Madrid, que no només s'inverteix poc a Catalunya, sinó que a sobre no s'executa, no?
Exacte.
Doncs poder fer un seguiment també pressupostari és interessant.
Nosaltres farem el seguiment d'aquest tema. D'altres coses que també van passar al ple, no sé si n'éreu conscients del tema de l'ocupació de la casa de Can Trabal al costat del golf, entre el golf i la carretera de la Rabassada. Hi havia un edifici ocupat. Ahir al ple es va pronunciar, no a tenor d'aquest cas concret, però sí que el que va quedar sobre la taula és una de les mesures que recollien amb la policia local, que destinarà una unitat de prevenció del control de seguiment d'aquests immobles ocupats il·legalment a Sant Cugat. És una de les mesures recollides en la moció per combatre l'ocupació de Sant Cugat, aprovada al ple d'aquest dilluns amb els vots de Convergència, Ciutadans i el PP, i han votat en contra la CUP, Iniciativa i Esquerra, mentre que el PSC s'ha abstingut. Jo no sé si Sant Cugat en el mapa actual, perquè segurament hi ha moltes parcel·les que ens queden desconegudes aquí a la ciutat, entre els barris més de muntanya, la Floresta, les Planes. Si és una ciutat, si teniu percepció de ser una ciutat ocupada o no, malgrat el recorregut que hem tingut, i que coneixem, que simbòlics, com la Masia Torreblanca en la seva època, sí, però actualment tenim aquest cas recent, concret, que inclús alguns feien una mica de befa, no?, que haguessin ocupat un immoble gairebé de luxe al barri de Can Trabal, que és... teniu aquesta percepció que calia, per exemple, aquesta mesura per combatre el tema de l'ocupació il·legal, si és que esteu a favor o d'aquest concepte o no?
A veure, és una mesura molt de cara a la galeria, en el sentit que no em puc creure que la policia local no fes un seguiment ja de les cases ocupades. Val? Això dit d'entrada.
Evident.
Òbviament els partits que hi donen suport, doncs segurament són partits que davant de conflictivitat social, en alguns casos, sobretot el Partit Popular, Ciutadans, uh-huh, prioritzaria la presència o l'acció policial i judicial davant de l'acció social, no em sorprèn. Jo crec que Convergència i Unió aquí hagués pogut reaccionar d'una altra manera, però crec i estic 100% segur que és una acció més de posicionament polític, de cara a la galeria, de dir que allò una mica no passaran, i que en el fons el poc marge té un ajuntament, doncs, per actuar davant de l'ocupació des d'aquest punt de vista, d'evitar-la, prohibir-la o acabar, diguéssim, amb l'expulsió, perdó, no em surt la paraula, dels habitants que hi siguin.
Sí,
no, que el que ha de fer, el desallotjament, gràcies, el que ha de fer un ajuntament en aquest cas és detectar que aquestes ocupacions, si hi ha una conflictivitat social o no, si hi ha un problema real, doncs, d'habitatge d'aquestes persones, si cal fer un reallotjament, si cal fer una intervenció des de serveis socials, o si simplement és una opció de vida d'aquestes persones i que, per tant, això ja ha d'anar per una altra banda.
El text constata que a Sant Cugat hi ha casos d'ocupació il·legal que causen problemes de convivència, el tema de sorolls, de gossos perillosos, les males olors i amenaces als veïns. Això és el que recull el text. L'Álvaro Benejant, des del Partit Popular, també deia que s'han guanyat ja 50 cases ocupades, denunciades pels propietaris, i això és el 65% dels casos totals, i diu que s'ha convertit en un problema per a la ciutat. Us comentava abans si teníeu consciència, si era una cosa que era...
Jo com a consciència...
Són 50, aviam, sí. 150 cases en un municipi que precisament... té un munt de cases, vull dir, un munt d'habitatges en proporció a la població, vull dir...
Jo la percepció no és de que siguem un municipi que sigui especialment conflictiu en aquest aspecte. Jo creuria de que és més una postura, unes reivindicacions d'habitatge per tothom i tal. Aquesta és la meva percepció, però és clar, és que les dades que donen tampoc semblen minces. Si estem parlant de 50 cases, és dit, 50? Pues déu-n'hi-do, no?
Denunciades, 50 denunciades. Cases denunciades.
Déu-n'hi-do. I a més, però és clar, jo la consciència no la tinc. Ara, el fet de que hi hagin problemes d'habitatge a Sant Cugat, de ben segur que n'hi ha més de 50 casos, segur. Home. Sí. I per tant, en aquí, més que reprimir, potser hauríem de posar no sé, coses a l'abast, ben estudiades, no que siguin per un sistema de viure i ja s'hi acostumin, sinó per necessitats. Jo crec que...
És que una mica el problema és pensar, no?, de l'habitatge, que és la principal despesa d'una unitat familiar.
Evident.
No? Vull dir, tots ho sabem, tots ho patim, i d'entrada, com a mínim, no, el municipi té 50 cases que en són més, bueno, doncs que els seus propietaris no en fan ús. Uh-huh. Llavors, jo en aquests moments, no, i després de la crisi que encara uh-huh. estem
i que durarà,
que sembla tranquils. Ser que les borses ens marquen sí, que tornem a anar de cap a caiguda, no?
Sí.
Doncs em sembla escandalós el problema de l'habitatge desocupat. O sigui, el fet de que hi ha no aquestes 50 cases, sinó els centenars de vivendes que es calcula que estan desocupades en aquest municipi. Per tant, entenc doncs, que, torno a dir, la moció és ben bé aquells lemes de la dreta, no? de menys impostos, més seguretat, sempre em recordo
sí,
això.
Sí.
Però que no, diguéssim, no ataca el problema real de l'habitatge. Sobretot, desgranant quins són aquells casos d'una ocupació doncs, per unes necessitats vitals de sostre i quines poden ser perquè és una opció de vida. En aquest segon cas, bueno, jo crec que sí que s'ha de mediar i s'han de buscar acords doncs, de mesureria urbana, acords doncs, que propietat i inquilí es trobin, diguéssim, còmodes i a gust, no? Però el que és un escàndol és que hi hagin cases desocupades i gent que no té casa. Això, diguéssim, partint d'aquest principi, la moció, òbviament, no? Jo no em dedico a la política, però en el meu cas l'hagués redactat d'una manera força, força diferent.
Diferent, sí. És més, no oblidem una cosa, ara se'm ve al cap, he lligat una cosa... A veure, us ho explico. És, no fa tants anys que parlàvem, per exemple, en el barri del Monestir, dels pisos que es deien Camas Calientes, que estaven superpoblats.
Uh-huh.
Això, que llavors ens semblava que només era doncs, per la immigració, una cosa d'aquesta, això està passant avui a les famílies de Sant Cugatenques del mateix barri. Famílies nascudes aquí.
Uh-huh.
És a dir, hi ha gent, molta gent amb problemes d'habitatge i hi ha molts pisos.
Bueno, és que ja ha vist que estan acollint tres generacions, no, a casa?
Exactament.
Que
exactament.
Un dels quadres que ens deixa la crisi.
Exactament. Hi ha els menjadors, hi ha el sofallit que ja havíem quasi oblidat.
Sí.
I comencen a haver aquestes coses, I això jo crec que hauríem de començar per aquí i no potser allargar-nos per allà.
Uh-huh.
Vull dir, a veure què hem de fer.
Doncs és un dels posicionaments que vam sentir ahir al ple. Un altre dels grans temes que arrosseguem també a nivell de convivència és el pacte per la nit.
Mm. Ui, això és complicat, eh?
És complicat i...
Aquell any ho vam presentar, això.
Doncs jo, el pacte per la nit doncs, potser és el tercer mandat.
2008.
Tercer mandat que portem al...
Sí, fa molts anys
pot
que...
Pot ser el 2008, em sembla,
Sí.
Doncs les sessions per consensuar el pacte de nit, suspès fa dos anys, es reprendran el 24 de febrer, ha avançat l'equip de govern en el ple d'ahir. La represa del debat públic, segons Esquerra, Arriba just després que la coalició hagi presentat una moció en aquest sentit que ha rebut el suport de la resta de forces de Convergència i el PP. El text que demana el compliment dels acords del pacte per la nit no es pot aplicar en la seva totalitat perquè els compromisos estan recollits en un decret que és una llei superior, i és aquí on hem vist algun de les problemàtiques, sobretot amb el tema de les terrasses, en què de fet hi ha encara una demanda per part d'alguns comerços, d'alguns negocis de restauració, en què demanen una mica de posar sobre la taula els criteris que segueixen per zones, amb el tema dels horaris de tancament, etc, el número de taules que poden col·locar, etc. És un dels temes recents que hem viscut aquí a la plaça Augusta,
per exemple,
i que aquest pacte per la nit, que deia ara el Toni Ramon, deia, quin any ho vam presentar?
Jo
normal,
crec,
perquè és que ho anem sentint
des de fa 2008.
Molt... Des de fa molt temps, i sembla, de fet, això va provocar una pica balada entre Esquerra Republicana i Convergència, precisament hi ha la percepció aquesta, doncs, de que encara tindrà, arrossegarà molta feina. Deies el 2008, una mica les línies que havia de complir aquest pacte per la nit, en aquesta ciutat silenciosa...
El pacte per la nit el va batejar en Joan Calderón, perquè va ser una proposta que vam presentar, doncs, des del grup municipal d'Esquerra en aquell moment, i no ho vam titular pacte per la nit, però recordo que venia a ser una moció que volia demanar doncs un criteri i sobretot un circuit de les sol·licituds d'espais de les entitats de Sant Cugat a l'hora de fer activitat al carrer, no? Què dèiem? Bàsicament, si tu agafes el calendari d'ocupacions de la via pública, més o menys a l'1 de gener ja saps quines ocupacions tindràs, perquè més o menys et trobaràs amb l'aniversari de o la Setmana del Foc de Diables o la Setmana Verda dels Castellers o el club esportiu que fa X cosa. O sigui, més o menys les ocupacions les pots preveure. A partir d'aquí es fem un circuit d'espais i també acostumem a tothom de que no tot pot ser a la plaça Octavià, o sigui que també està bé anar habilitant altres espais, i amb això no estic dient d'anar-nos a Can Solà, com aquelles barraques, no estic dient això, però tenim doncs Ramon Barnils, tenim la Pollancreda, tenim el Parc Central, tenim el Pont de Can Bernet, tenim, o sigui, diferents espais que també hem d'anar acostumant, però el que havíem de facilitar és que aquesta activitat es realitzés, i que aquesta activitat, doncs, sentint-ho molt, no pot ser d'horari de monja de clausura. Em sap greu. O sigui, activitat cultural, concerts, activitat de cultura popular al carrer és cohesió social. I qui no vulgui veure, doncs que s'estudiï poblacions o països que no tenen aquesta xarxa, doncs, d'activitat i d'identitats en els seus municipis. Per tant, el que volíem era garantir que aquestes activitats es poguessin realitzar amb uns horaris, doncs, que en cap de setmana poguessin ser fins a la una, a les dues, però que, a més, no hi hagués el típic decret que és el que passava en aquells moments i continua passant, malauradament, doncs, que tu tens una activitat dissabte, per tant, posem que és botifarrada i concert. Tens el grup contractat, l'equip de so contractat, les botifarres comprades, i a lo millor dimecres o dijous, que es reuneix l'alcalde amb qui porti el tema d'ocupació via pública, decideix que no autoritza o que modifica el lloc. O sigui, aquell lloc que tu havies demanat, que podia ser, diguem, no ho sé, la plaça L'Om, doncs automàticament et diuen, no, ara te'n vas al pont de Can Bernet. Com dic, la publicitat està feta. Te'n vas al pont de Can Bernet i fins a les 12. O sigui, el grup que tocava de 12 a 2 està contractat, el grup de 6 està contractat, o sigui...
Però entenc,
les botifarrades comprades,
entenc, que és això que deies, per exemple, una entitat que demanava entenc que els permisos es demanen amb una antelació. Dius que el que passava fins ara algunes vegades és que la mateixa setmana de l'acte podia canviar-se al lloc de la ubicació.
Però això ha passat, ja no dic amb activitats d'entitat, sinó amb activitats més institucionalitzades, que no de l'Ajuntament, però com la festa de tardor de fa dues edicions, uns concerts que s'havien de fer a la plaça del Rei, jo crec que a 48 hores es van dir que no es podien fer ni a la plaça del Rei ni en aquell horari, i ara ens va suposar moure'ls cap a Ramon Barnil, si no m'equivoco, coincidir correfoc amb concerts, per tant, ni, no tenia gent ni prou de gent ni en un lloc ni en un altre. O sigui, tot molt capcià, i un programa, concretament el de Festa Tardor, que poder fer ja més d'un mes que estava en mans de l'Ajuntament de Sant Cugat, que no és culpa de qui tenia el programa, que és el Departament de Cultura, sinó que quan això va arribar a via pública i el regidor o regidora, que no sé qui és, no tinc el gust, que s'encarrega de valorar si una activitat al carrer es pot fer o no es pot fer, doncs va decidir que no. I això ha passat, no en aquest cas, que el conec perfectament com a organitzador de la festa, sinó això és un parleu amb qui vulgueu d'entitats, que és, o sigui, no, no, entre les que més activitat al carrer fan, com Castellers, Diables, no sé, sopars de la Coordinadora de la Cultura Popular, Lluny Llarg, etc., és una batalla constant. Llavors, jo aquí sí que separaria amb el Pacte per la Nit el que és terrasses i del que és aquesta activitat. En el sentit de que l'acrevament de molta gent per culpa de les terrasses ha provocat que la decisió fàcil de l'Ajuntament sigui no es fan concerts al carrer. O sigui, que no, s'ha equilibrat un problema coartant, no?, una altra activitat.
Sí, però respon potser a aquest model de ciutat silenciosa que habita aquí Sant Cugat, vull dir, en comparació amb altres municipis.
No, a veure, Girona...
Deia el tema de terrasses perquè era de les coses que havien tingut, perquè també són negocis i fer-los, segurament, doncs, consideren que fer-los plegar a 11:15 amb la reducció de taules, doncs ells, des del seu punt de vista de negoci, doncs, evidentment, es queixen. La història és llarga, pel que deia el Toni, i sobretot per un tema de si n'és d'un model de cohesió social, en aquest sentit, d'intervenció als joves, etcètera. Però rau, al final, en aquest model implantat, que és una ciutat...
Sí, però vull dir que és un mal general, o sigui... Jo crec que cada vegada més anem cap a una societat més intransigent, en el sentit de que no som capaços d'assumir que al costat de casa, i és el que deia la nostra proposta inicial, és a dir, jo entenc que no ho hem de fer tot a la mateixa plaça, perquè també hem de relaxar, no hem de crear tensions en cap punt de la ciutat.
I és però, a més, que sigui així.
Clar, hem d'assumir, doncs, que un cop, dos cops l'any, perquè al final, quan ho reparteixes bé per places, no surts a tanta pressió en un lloc puntual de la ciutat. Doncs ben repartit, hem de permetre que un dissabte al vespre doncs, em passi un cop o dos cops l'any, hi hagi un concert perquè hi ha una activitat de X a la ciutat. Cada vegada ens tornem més intransigent i no acceptem això, fins al punt de que les campanes de Girona, de la catedral de Girona, no sonen a la nit.
Estem
en aquests punts. Jo, la veritat, quan llegeixo les cartes del Tot Sant Cugat, jo em creo molts enemics, dient el que dic ara, és que em faré una dient que, no sé, que m'agrada el soroll, que m'agrada sentir des de casa, perquè més ho sento, quan hi ha els concerts a Ramon Bernils, m'agrada sentir quan hi ha activitat a la plaça del Coll, m'agrada sentir quan hi ha activitat a la Pollancreda, i m'agrada, perquè vol dir que la ciutat és viva, que puc sortir al carrer, que hi ha activitat, que les meves filles, quan siguin grans, espero que també tinguin, doncs, aquest recurs que jo vaig tenir, de sortir, de fer festa i fer punts de trobada, doncs, amb la gent d'entitats, amb activitats al carrer, a la plaça del poble, i d'una manera molt més sana que el que estem condemnant ara els nostres joves en les seves hores de lleure, que és fer-los fora dels nuclis de les ciutats, fotre'ls en un polígon industrial amb la beguda a preu de discoteca, que per tant el que fas és conduir-los a un pàrquing amb les bosses de l'Open Core, amb alcohol de la graduació, bosses de gel i fantes, i a partir d'aquí...
I que és un model que tampoc acaba de funcionar.
I a partir d'aquí, consumir en mitja hora el que dins del local, a preus normals o amb una festa normal, consumiries al llarg de tota la nit, amb els problemes que això suposa. Com això no ho veiem, com això ho hem fet fora de la ciutat, i podem dormir tranquils, perquè tot això, doncs, està allà i com a molt deu passar el cotxe a patrulla tant en tant, doncs no ens preocupa. Doncs, nois, em sembla que per mi és un error catastròfic, o sigui, la festa, l'activitat, els punts de trobada han d'estar integrats en la ciutat, buscar, òbviament, models i espais de convivència, repartir en el llarg de la ciutat, doncs, aquest tipus d'activitat, però en cap cas excloure-la o intentar-la prohibir.
És que el fet, jo crec que el fet de que els actes es facin a diferents punts de la ciutat, per una banda, és descarregar que sempre es faci tot en un sol punt, no? Però és que en segon terme és de que és bo per fer cohesió social, és a dir, no tot és el fet de que es pugui fer jo que sé, a la plaça Pep Ventura, un acte determinat, i un altre que es pugui fer a la plaça del Coll, i un altre que es pugui fer doncs, a la plaça Barcelona. Això el que fa és cohesionar la ciutat. La gent es mou, sobre, més que tots, és la joventut, i per tant els espais es consoliden com a espais d'actes i vius i no pas arraconats, no? Però és que jo hi veig aquí la segona part, que és la de les terrasses. La de les terrasses jo també considero que és molt important. És a dir, el que passa que amb el tema de les terrasses, el fet de que a l'estiu es pugui tancar a la 1 o a les 12 o a la 1 de la matinada ha de donar peu també a la part de civisme que ens toca posar-hi a tots. Uh-huh. És a dir, una cosa és fer una festa en un lloc determinat un dia a l'any i que la gent es pugui desmadrar més del compte, diguem-ho així, o fer més soroll o més, jo que sé, més enrenou. I una altra cosa són els negocis que viuen d'això, amb llocs impressionants, preciosos, que tenim la sort de tenir-los, i que la gent vol disfrutar, i a l'estiu això és, bueno, és fetent. Aleshores, és clar, quan estiguis allà a les 11 del vespre del mes de juliol, amb una calor que no pots ni dormir, i que no sé què, no sé sí, quant, sí. Puguent-te prendre allà un refresc o un cafè o el que sigui, en un lloc com pot ser, jo que sé, la plaça Augusta, o en un lloc com pot ser la plaça Barcelona, aquí hem d'entrar a l'equilibri del civisme, eh? Uh-huh. Però jo prohibir-ho no, és que som gent de carrer, uh-huh. És que ho som.
Doncs era un d'aquests temes, com us deia, doncs, he plantejat amb aquesta represa de les reunions a partir del 24
a veure.
De febrer.
A veure què passa, sort.
I un apunt últim de la ciutat, en tenim uns quants, però bàsicament tenim a la vista un altre agermanament amb la ciutat de la Aba, amb aquest municipi extremens, ja que bueno, un dels motius és que hi ha 135 residents a la nostra ciutat que procedeixen d'aquesta localitat extremenya. Una delegació de 72 santcoatencs viatjarà a la Aba per sellejar l'agermanament. Els geganters formaran part de la comitiva. L'agermanament de les dues ciutats s'assignarà oficialment el 27 de març, aprofitant la festivitat local de la Gira. L'Ajuntament ha convidat el municipi extremeny a visitar la ciutat per festa major i formalitzar la signatura del conveni també a Sant Cugat. Penso que oficial, aquest és el segon, no?, que fem després de la ciutat d'Alba d'Itàlia, perquè Montellano...
No, és el tercer.
És el tercer, eh?
És el tercer. Estem després agermanats amb una ciutat sahariana, em sembla.
Oficialment?
Sí,
no ho sé si oficialment.
Sí. Sí. L'única... L'Ajuntament ha tingut la mania de separar els agermanaments, diguéssim, de cooperació, per entendre'ns, amb els agermanaments institucionals. Bueno, no ho comparteixo, perquè vull dir, cadascú té les necessitats que té i, per tant, podríem posar-lo també, no?, a primera plana, el de la Daira d'Arbub. Bàsicament, hi ha el de Ciutat d'Alba, i llavors sí que es va treballar el de Montellano, si no m'equivoco. Sí, l'únic que crec que no va acabar fructificant. I ara aquest de...
També va sonar a Boston, el seu dia. Bueno. Que aquest era més...
Estava més lluny.
Estava
més lluny.
No sé, el Sant Cugat, la veritat és que... per ser la ciutat amb el nombre d'habitants que té, en ciutats similars, per exemple, sí que hi ha hagut més agermanaments, ara no recordo, però per exemple Terrassa sembla que té un 3 o 4, uh-huh. En què insistim, que els agermanaments no són una cosa entre ciutats, sinó que normalment sempre hi ha hagut un vincle d'entitats o... precisament el tema de la cooperació, ja que no sé, jo és que ara no en tenia consciència, d'aquest li havia perdut la pista. Normalment sempre tenen un tractament igual com un agermanament, en aquest cas a l'ús, no? Sí. En aquest cas solemne, no? que podríem dir entre dos municipis. Per tant, no sé, comença a treballar-se això, crec que pot ser interessant, però no sé si...
Jo crec que és important. És dir, quan surt una iniciativa d'aquest estil, surt des de baix de tot, és a dir, són els propis nascuts en el lloc d'origen o unes relacions que puguem tenir determinades i que ens uneixen amb certs aspectes culturals o amb certs aspectes d'activitats, i jo crec que és molt important. El cas de l'Ava, doncs mira, són 140 o 150 santcugatencs que van néixer allà, hi ha un intercanvi cultural. En aquest cas, a Sant Cugat ens trobaríem més casos, eh? Ara em ve al cap un cas que és un poble que em sembla que és de Ciutat Real, em sembla, eh? Ara em parlo de memòria, que es diu Carboneres. A Carboneres hi ha una parròquia on t'atenen els que són d'origen d'allà, van comprar una Mare de Déu de Montserrat o alguna cosa, i en la parròquia d'allà hi ha la Mare de Déu de Montserrat. Vull dir, a nivell, vull dir, no califico si és religiós ni no, si no ho és, no? Però és que hi ha una relació que veus que, doncs, és important. Jo crec
jo el que deia quan abans a la introducció, si era important o no, en el sentit de i us ho dic més com a veïns de la ciutat, què simbolitza pels santcugatencs un agermanament? Creieu que és una cosa que no deixa de ser simbòlica o realment omple d'orgull ho dic perquè sí, perquè insisteixo que són importants a nivell d'entitats, perquè el tema d'Alba, per exemple, no? Però no sé si a nivell de ciutat això acaba quedant amb això, amb una cosa simbòlica, o realment dius, mira, quants gigants tenim, o quines coses que fem, tenim un sentiment de pertinença que ve més enllà de les fronteres, reconeixem el passat, en aquest cas, per exemple, doncs, amb la immigració de la ciutat, o queda això només amb una placa a l'entrada de la ciutat, no ho sé.
Home, d'entrada jo diria que és més formal que no de profunditat, no? Però clar, això dependrà també de com s'ho agafin els, a veure, en el fons, o els dos ajuntaments, és a dir, la gent també hi pot fer coses, no? Però jo d'entrada crec que és més formal que no real, no?
Clar, en aquests agermanaments entre iguals, diguéssim, o sigui, aquí els de cooperació, per entendre'ns, no? Hi ha una constància en la relació, doncs, de cara, doncs, a les ajudes, no només econòmiques, no? Sinó, doncs, una mica un seguiment dels seus projectes, i això és gràcies, doncs, a unes entitats que ho lideren i d'un ajuntament, doncs, que en pot fer el seguiment. En aquests agermanaments entre iguals, jo crec que la qüestió estarà si aquests 130-140 ciutadans d'origen, no?, d'aquest municipi extremeny de l'Ava, doncs, realment impulsen algun tipus d'activitat, òbviament ajudats per l'ajuntament, que per això s'agermana, però la gràcia serà, doncs, que l'agermanament sigui viu gràcies a la gent, no que des de la institució s'hagi d'anar empenyent o apretant, no? Perquè si no perd una mica el sentit. És positiu en aquest, pensar, doncs, que reconeixes l'origen de persones, doncs, de la teva població, d'un nombre important, i per tant des d'aquest punt de vista és interessant, però sobretot ha de ser viu si la gent d'origen d'aquesta població
ho vol,
no?
Clar, és que és això.
I una mica ens
culturalment hi ha bones experiències, vull dir, amb la ciutat d'Alba hi ha hagut intercanvis que no són poca cosa, vull dir, culturals, hi ha hagut intercanvis en plena festa major, han estat ells aquí, si jo no recordo malament, a les festes que feien a Alba nosaltres també hi hem fet presència. Clar, aquestes coses per mi són importants, és a dir, estan bé, però clar, això depèn una mica, institucionalment els ajuntaments ho fan, però clar, si no ho mou la gent, això es quedarà allà, no?
I a nivell d'entitats, un tema que us volia comentar breument, ens queden gairebé 4 minuts per acabar la tertúlia, és una de les mesures que comença a aplicar la Generalitat de Catalunya a nivell de professors. Els més implicats en la seva feina cobraran més, el professorat que demostri més implicació en el seu lloc de treball cobrarà més, com dèiem. Per fer-ho, els docents poden demanar des d'aquest dilluns i fins al proper 1 de març una avaluació, sempre de forma voluntària, al Departament d'Ensenyament. Li servirà per obtenir crèdits de cara a la promoció docent, per estadis, i que comporta també una millora retributiva. Hi ha dues mobilitats, com deien, una a resultes del centre i l'altra, doncs, en aquells que treballin en centres de nivell d'eficiència 3 o 4 d'acord amb la valoració anual de la inspecció d'ensenyament. És una mesura que demanada, proposada, em sembla que ja va ser per les eleccions per Junts pel Sí, i que per primera vegada posa sobre la taula el nivell de control d'eficiència del professor. Recordem que el tema d'ensenyament o d'educació és una de les assignatures, mai millor dit, una mica suspeses a nivell sí, general. Sí. I què us sembla aquesta mesura? Pot incentivar realment... és una cosa que ara deixa la responsabilitat absoluta als professors per un nivell retributiu, o realment pot ser un incentiu interessant per millorar les notes del final de curs?
Pot ser positiu. Jo crec que el que hem de guanyar també és amb transparència. O sigui, el problema és que pares, mares, societat en general, no coneixem les avaluacions dels diferents centres. També es diu que per no fer diferències, per no afectar a l'hora de... Però penso que també ajudaria a realment actuar i a prendre mesures, doncs, si un centre, pel que sigui, està traient males notes, també analitzem quins són els motius i actuem-hi. No? Per tant, jo crec que aquesta manca de transparència fins ara en aquestes avaluacions, i que malauradament crec que es mantindrà, doncs fa que, bueno, que una mica dissimulem els defectes i aquí no passa res, no? I això crec que és perjudicial. El tema dels incentius, de la valoració de cadascun dels mestres, bé, jo crec que justament moltes vegades el que hem dit dels cossos de funcionaris és quina motivació acaba havent-hi quan veus el del costat amb un ritme de treball que no entraré a valorar i tu que t'hi trenques la cara, doncs, total, per què? No? Perquè vull dir, tens les mateixes possibilitats de promocionar, que és interessant, doncs, que en aquests cossos funcionarials hi hagin elements que puguin premiar aquells que realment fan molt bé la seva feina, que n'hi ha molts, però també n'hi ha, doncs, que en aquest sistema, doncs, de no sanció, aquest sistema, doncs, de no risc de perdre la feina, etc, etc, doncs s'hi arrepengen, no, segurament, i espero, no és la majoria, però ja que n'hi ha que treballen i que treballen molt bé, doncs premiem-los, evidentment.
Jo estic d'acord en que es facin les valoracions. El que veig és el risc de com es valora. És a dir, el tanto ha de ser molt pulcre el fet de la valoració en si, no? És que si no ja començaria...
Seran valoracions objectives, entenc.
Però
a nivell de, objectives a nivell d'examen o d'examinar un model a nivell de la proposta del mateix professor per ser valorat, en aquests dos supòsits per poder aconseguir la valoració, ja sigui a través del centre o a través directament d'ensenyament.
Correcte, però totes aquestes coses normalment van paper sobre paper sobre una presència. En canvi, es deixen sempre de banda els resultats reals. És a dir, qui valorarà, per això dic que s'ha de ser molt afinat en les valoracions, qui valorarà el resultat final davant dels alumnes.
Doncs ho hem de deixar aquí, que arribem en un 3 i no res a les 10 en punt. Gràcies al Toni Ramon i al Jordi Mulgó per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia de dimarts.
Moltes gràcies
a vosaltres. Els deixem ara amb el 50 Fons en companyia de la Carme Reverte i nosaltres tornem demà amb la tertúlia amb els polítics a partir d'un quart d'hora del matí.